Ràdio Estel. A Ràdio Estel, Persona i Vida, espai patrocinat per l'Associació de Metges Cristians de Catalunya.
Molt bona tarda, com estan? Benvinguts a una nova edició del Persona i Vida aquí a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat quan passen 5 minuts de les 6 de la tarda. Salutacions cordials al control tècnic de Mario Ramírez i a la presentació Gerard Carrión. I avui és dijous i, per tant, toca parlar de medicina i parlarem de la prevenció del càncer del Decàleg Europeu contra el Càncer i els programes de detecció precoç, la utilitat i els resultats. D'aquí una estona ens vindrà a visitar el metge oncòleg radioteràpic de l'Hospital de l'Esperança, el doctor Xavier Sanz. I com sempre, comencem el programa donant el contacte.
Feu les vostres consultes al 93 409 2777 o a personaivida@radioestel.cat.
I abans de parlar amb el doctor Sanz, fem un repàs de les notícies més destacades en el camp mèdic dels últims dies. La primera vacuna teràpica contra la tuberculosi, desenvolupada per l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, en col·laboració amb la companyia Archibel Pharma, i que tenia previst sortir al mercat el 2014, no pot fer l'últim assaig clínic per falta de finançament. La vacuna, batejada amb el nom de Ruti, havia de començar l'última fase de proves el 2011 i començar a comercialitzar-se l'any 2014. Segons les previsions del microbiòleg Pere Joan Cardona, l'investigador que n'ha liderat el desenvolupament, el retard en aquesta última fase farà que la vacuna no arribi a les farmàcies fins almenys l'any 2016, i això perquè Cardona s'ha mostrat esperançat que el finançament arribarà. Cardona ha recordat que només als Estats Units es tracten cada any 300.000 malalts de tuberculosi i 150.000 més a Europa, i que la patologia mata cada any, atenció, 1,5 milió de persones al món, encara que no causa l'alarma que provoca, per exemple, la grip. Canviem de qüestió i també us expliquem que l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha ordenat suspendre la comercialització de diversos fàrmacs per l'osteoporosi que contenen calcitonina després que assajos clínics hagin indicat un lleuger increment de riscos de tumors associats a tractaments llargs. En una alerta, l'EMS ha suspès l'autorització de comercialització dels medicaments d'administració intranasal que contenen calcitonina i està actualitzant la informació del producte dels preparats injectables. Com a conseqüència dels resultats d'assajos clínics, aquesta entitat ha demanat als professionals sanitaris que no prescriguin ni tampoc dispensin preparats de calcitonina intranasal i la devolució de les existències disponibles a les oficines de farmàcia i magatzems de distribució que es durà a terme mitjançant els canals habituals. A més, avisa que els preparats de calcitonina injectable s'han d'utilitzar durant períodes curts i a la dosi mínima eficaç. I el tercer tema que volem destacar avui parla que l'executiu espanyol reduirà un 20% les ajudes públiques per als trasplantaments. L'executiu ha confirmat que reduirà un 20% la partida destinada als trasplantaments durant aquest any 2013. Segons recull el BOE, el Butlletí Oficial de l'Estat, el Ministeri ha retallat en 500.000 d'euros les subvencions destinades a les institucions i també a les entitats de qualsevol titularitat i sense ànim de lucre que fomenten la donació i el trasplantament d'òrgans i teixits humans. L'import fixat és de 2 milions d'euros respecte als 2,5 milions de l'any anterior. L'Organització Espanyola del Trasplantament, però, assegura que la reducció de les ajudes públiques no afectarà el nombre de trasplantaments que es faran aquest any. També ho ha confirmat la ministra de Sanitat, Ana Mato, que ha assegurat que la retallada no afectarà el funcionament de l'organització de trasplantaments. Al contrari, ha dit que treballaran amb més cura perquè cada vegada hi hagi més possibilitats de trasplantaments per tots aquells que ho necessitin. Es tracta d'utilitzar recursos de manera més eficaç. El director de l'organització creu que les retallades es faran en cursos de formació i que, per tant, no afectarà el nombre d'intervencions. Ha destacat que la nova partida del Pla Estatal de Medul·la fa que, al final, el pressupost sigui superior al de l'any passat amb 830.000 euros. Del total de subvencions, 412.000 euros es destinaran a les activitats d'extracció i trasplantament d'òrgans, mentre que les destinades a altres activitats i projectes relacionats amb la donació i el trasplantament d'òrgans i teixits tenen un pressupost d'1.600.000 euros. I com us comentàvem a l'inici del programa, avui doncs, ens acompanya a l'estudi 3 de Ràdio Estel el metge oncòleg radioteràpic de l'Hospital de l'Esperança, també membre de l'Associació de Metges Cristians de Catalunya, el doctor Xavier Sanz. Molt bona tarda i benvingut al Persona i Vida. Avui parlarem, doncs, com hem comentat, toca parlar de tema de medicina, de la prevenció del càncer, de Càleg Europeu contra el Càncer i els programes de detecció precoç.
Sí, sobretot és important parlar d'aquest tema perquè en un programa anterior vam estar parlant dels avenços en oncologia, no? Tantes coses que han avançat en el camp doncs, de la cirurgia, de l'oncologia mèdica, de l'oncologia radioteràpica, que es permeten doncs, ser molt optimistes en quant al millor control del càncer. Però realment, si hem de parlar de quin és un dels elements primordials pel control d'aquesta malaltia tan greu, és la prevenció. Per això és important que puguem dedicar un programa en el que repassem aquestes mesures, aquestes recomanacions que fa la comunitat europea per fer una prevenció del càncer amb la gran majoria de casos, els principals tumors arreu de tota la població.
Si li sembla, doctor Sanz, fem una definició de càncer molt elemental i ens hi posem. El càncer és un tipus de malaltia en què un grup de cèl·lules desenvolupen un creixement descontrolat, es divideixen més enllà dels límits normals, invasió, intrusió i destrucció dels teixits adjacents i a vegades metàstasi, s'estenen a altres punts del cos a través de la limfa o la sang. Aquestes tres propietats malignes dels càncers els distingeixen dels tumors benignes que s'autoeliminen i ni envaeixen ni metastatitzen. La majoria de càncers formen un tumor, però alguns, com per exemple la leucèmia, no ho fan. La branca de la medicina, que s'ocupa de l'estudi, el diagnòstic, el tractament i la prevenció del càncer, és l'oncologia. Alguns tipus de càncer són el càncer colorectal, el càncer de còlon, el càncer de fetge, el de mama, el de pell, el de pròstata, el de pulmó i la leucèmia. Els càncers poden afectar gent de totes les edats, fins i tot els fetus. Segons la Societat Americana del Càncer, 7.600.000 persones van morir de càncer arreu del món durant l'any 2007. Doctor, hem fet una definició molt bàsica. És correcte el que hem dit?
Sí, és correcte. El que passa és que hem d'afegir que, si bé les taxes doncs, de mortalitat pel càncer doncs, són molt importants, hem de tenir en compte de que conforme augmenta l'esperança de vida, el risc que té la població de desenvolupar un càncer cada vegada és més important. Això fa que, amb una projecció doncs, d'uns 15 a 20 anys de vista, el nombre de malalts que poden morir per càncer doncs, pot augmentar. D'aquí la importància de la prevenció. Per això parlarem avui doncs, de què podem fer per prevenir el càncer.
Doncs parlem de la prevenció, si li sembla. Què s'ha de fer per prevenir el càncer?
Sí, d'una banda, s'han de seguir doncs, una sèrie de mesures que van molt lligades amb la cura de la salut, no? Però molt específicament amb les una sèrie d'àrees bàsiques de cara a la prevenció del càncer. És molt bo de repassar aquest decàleg europeu de la prevenció del càncer, que, si més no, ens dona una idea de què és el que està al nostre abast a nivell de la gent del carrer per intentar prevenir aquestes malalties. Sabem que n'hi ha alguna sèrie de tumors que van lligats amb una certa herència, n'hi ha famílies que tenen una predisposició al càncer, però això només forma un percentatge petit de la població, per sort. Però sí que n'hi ha tota una sèrie de tumors que es poden prevenir. Per això, doncs, si més no, farem un repàs d'aquest decàleg. No? Aquest decàleg doncs, comença doncs, amb la indicació de que si vostè és un fumador, és millor que deixi de fumar. Sobretot intenti doncs, no fumar, si és fumador no fumar en presència dels altres i si no fuma doncs intenti fugir d'aquells llocs on pugui haver acumulació de fum, perquè el fumador passiu doncs, sembla ser que és una condició que també pot predisposar amb el càncer. Gent, doncs, s'han donat casos no?, de gent que conviu amb gent molt fumadora. Llavors, és molt important saber que el fum del tabac és el responsable d'una gran quantitat de càncer, sobretot càncer de pulmó, càncer de les vies respiratòries altes, de la zona de la cavitat oral i de l'orofaringe, però també està en relació amb altres tipus de tumors. Per això deixar de fumar és una cosa molt important per prevenir la degeneració dels teixits que pot, al cap dels anys, desenvolupar un càncer i si no en som fumadors, doncs no fumar-hi mai per no tenir un problema que es pugui relacionar amb aquest hàbit.
Tots els metges que han vingut, punt primer, deixar de fumar, bàsic.
Sí, bàsic. Però hem de donar també un... Sempre recordem doncs, que el tabac és un responsable molt important del càncer, però hem de fer un avís especial. I és que sabem que en els últims anys s'està donant una incidència més alta de càncer de pulmó i d'altres tipus de tumors amb les dones pel fet de que l'hàbit tabàquic, doncs, en les últimes dècades, doncs, si hi havia molt temps enrere, era un hàbit potser, diguem-ne, més masculí, doncs, cada vegada més percentatge de dones han estat fumant en les últimes dècades. I això ha fet que amb el pas dels anys la incidència d'alguns càncers relacionats amb l'ús del tabac hagi augmentat amb la dona. I per això hem de fer aquesta crida especial de que també les dones deixin de fumar.
Doncs un punt important, els oients que ens estan escoltant, que agafin paper i llapis, que s'ho vagin anotant
tot. Sí, sí, sí. Aquesta és una de les primeres coses. La segona cosa és el tema de l'alcohol. Sabem que l'excés d'alcohol, pels seus metabolits, la seva transformació, provoquen certs canvis cel·lulars que predisposen al càncer, sobretot al càncer de fetge, això és molt, molt conegut. Però també hem de saber que la combinació de l'alcohol i el tabac doncs és un combinat que realment és causa molts càncers, sobretot amb l'àrea digestiva alta, l'esòfag, l'orofaringe, les zones de la que diem de cap i coll, i és típic, no?, l'aparició de tumors en persones, que combinen aquests dos tòxics, no? I per això és molt important també moderar la beguda d'alcohol. Això vol dir que és perillós beure alcohol? No, hem de dir que l'alcohol amb quantitats moderades i alguns tipus de begudes alcohòliques, el vi negre amb
per dinar va bé
perquè sabem que hi ha una sèrie de productes que van bé per les artèries coronàries, pel cor, i també tenen productes que són preventius del càncer. El que estem dient és que l'alcohol amb quantitats importants d'una manera continuada al cap dels anys poden provocar una sèrie de tumors, però amb petites quantitats i alguns tipus concrets de begudes, doncs no només no són contraproduents contra la salut, sinó que poden ser beneficioses. Estem parlant d'un gotet de vi negre a les menjades o bé tres cerveses al dia, com a molt,
no? Moderació.
Amb moderació. Amb moderació, sí, però aquí el que estem avisant és amb l'ús continuat i a dosis altes.
Després, el tema dels aliments és important. Allò d'esmorzar una bona tassa de llet amb cereals va bé?
Quan parlem de dieta i prevenció del càncer, hem de dir que hi ha una sèrie d'aliments que ens ajuden a fer prevenció del càncer. Sí, per la seva composició amb fibra, amb minerals, amb vitamines, que això realment ajuden a la reparació cel·lular, que és, en definitiva, el que provoca que amb el cap del temps no es facin aquelles transformacions cel·lulars que poden produir el càncer. Amb el tema d'això de l'esmorzar, amb llet i cereals, els cereals
bé, exemple,
sí, però la llet i els seus continguts amb greixos i tal no és precisament el millor que podem aportar al cos per a la prevenció del càncer.
Era per acompanyar els cereals.
No, sí, però realment hem de dir que l'accés de les dietes, diguem-ne, en els països occidentals, dietes molt riques vegades amb greixos o amb les carns vermelles, totes aquestes coses doncs, provoquen una sèrie de transformacions metabòliques que predisposen a la transformacions malignes. Per això hem de, diguem-ne, recomanar molt la nostra dieta mediterrània, rica en fibres, en cereals, hem d'intentar limitar els aports de proteïna procedents de la carn, evitar els greixos, evitar els excessos de sucres refinats.
I molta fruita, important, molta fruita.
I molta fruita, molt important. Totes aquestes coses ajuden a millorar, diguem-ne, fer els canvis, reparació dels canvis oxidatius que realment a la llarga són els que prevenen els canvis cel·lulars.
Després també és important destacar el tema del sol, que a vegades el sol porta moltes vitamines,
sí,
però és dolent amb excés.
Sí, realment a les nostres contrades és de molta aplicació, perquè l'excés de sol o prendre el sol sense una precaució, protectors solars, fer una exposició al sol molt paulatina, molt a poc, evitar les hores d'exposició màxima, les hores del migdia.
Amb protecció podem prendre el sol?
Amb protector, sí, però hem de recordar sempre amb una protecció adient al tipus de pell que tingui cada persona. No totes les pells són iguals, no tothom necessita el mateix tipus de protecció. El que hem de saber és que hem de fer servir protectors prou bons, diguem-li que facin pantalles físiques adients sobre la pell, pantalles físiques o químiques. Bueno, protecció, una protecció total ens protegirà totalment, però cada pell necessita potser una protecció adient a la seva, al seu, el que diem tècnicament els dermatòlegs, el fototip. És aquell tipus de pell que té més blanca, més contingut en melanina, que és la que realment es protegeix. Tot això per dir que hem d'evitar l'exposició al sol per poder prevenir l'aparició del càncer de pell. N'hi ha diversos tipus de càncer de pell, però el més important a previndre és el melanoma, el típic el tumor maligne de la pell, que realment en estadis avançats, quan infiltra pocs mil·límetres, pot ser molt difícil de curar. Per això la prevenció de no prendre el sol amb excés durant anys és important, perquè si no les conseqüències poden ser importants. Importantíssim, no abusar del sol.
Després, un altre punt d'aquesta llista que ha portat, aquest decàleg per la prevenció, és si ens notem algun gangli estrany i no ens passa, hem d'anar al nostre oncòleg.
Sí, realment, si nosaltres en un moment determinat notem l'aparició d'un gangli, un nòdul o algun bulto anormal, lo propi és anar al metge de capçalera i consultar per veure què és. Perquè si bé és cert que una persona per un trastorn inflamatori pot tenir ganglis inflamats i això pot ser una cosa totalment transitòria, realment això pot ser un gangli inflamat, etc., que no disminueixi de mida ràpidament, doncs pot ser signe de la infiltració per un tumor i cal un estudi doncs el més acurat i el més ràpid possible per poder tractar una malaltia a temps.
Doctor, fem una petita pausa, res, només per donar el contacte del programa, si els oients ens volen fer alguna consulta. Continuem de seguida, haurem d'anar avançant perquè el temps passa molt ràpid, parlar de la detecció precoç i després també el càncer en el tercer món també.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
I avui al programa Persona i Vida ens acompanya el doctor Xavier Sanz. Ell és oncòleg i també és membre de l'Associació de Metges Cristians de Catalunya. Doctor, per concloure aquest primer apartat del decàleg per a la prevenció, quins elements destacaria més?
Sí, ens faltaria doncs recordar altres punts, sobretot aquelles persones que tinguin una exposició laboral a tòxics haurien de seguir mesures de precaució de contacte per evitar que la exposició crònica amb aquestes substàncies els hi puguin produir, per exemple, la protecció de les vies aèries, etc. També és molt important de que si una persona es nota algun símptoma persistent com tos crònica, pèrdua de pes, canvi en l'hàbit intestinal, doncs també consulti, perquè això pot ser un símptoma precoç de l'aparició d'un tumor. Amb les dones s'han de fer unes recomanacions específicament per elles, fer revisió ginecològica de forma regular. Es recomana a partir dels 25 anys fer la visita al ginecòleg un cop a l'any i, sobretot, que facin autoexploració mamària per conèixer l'estat dels seus pits i, si noten alguna anormalitat, consultar, evidentment, amb el metge que correspongui i, a partir dels 50 anys, participar amb els programes de detecció precoç que realment s'han vist molt útils per fer tractar les pacients amb una fase més precoç de la malaltia.
Parlem de casos específics, càncer de mama, de pròstata, de colon, recte, detecció precoç, indicacions i utilitat.
Sí, de fet, quan parlem de prevenció del càncer, nosaltres hem explicat que amb el decàleg tenim aquelles normes, aquelles coses per intentar prevenir la formació d'un càncer. Però quan parlem de programes de detecció precoç, estem parlant d'aquelles proves, diguem-ne, de caire poblacional, amb els quals d'una manera activa es busca la presència de tumors de petit tamany amb la població, amb poblacions de risc en unes àrees molt concretes. El cas més important, les senyores a partir dels 50 anys i fins als 70 anys se'ls truca cada 2 anys per fer-se una mamografia i així poder detectar lesions, diguem-ne, que normalment no són palpables, només es poden detectar per les proves d'imatge i llavors tractar-se d'una manera adient amb tractaments molt poc agressius i moltes vegades cada vegada més curatius. De fet, el programa de detecció precoç de càncer de mama s'ha vist que, en certa manera, avancem la detecció de tumors molt abans de que siguin realment clínicament visibles, presents, i això sembla que està tenint una influència amb una major supervivència i un augment de pacients salvades per aquesta malaltia. Potser en altres programes de detecció precoç no queda tan clar. S'ha estudiat molt la detecció precoç del càncer de pròstata amb la determinació anual de l'antigen prostàtic específic en homes a partir dels 50 anys. Potser aquesta mesura el que ha fet és avançar la data del diagnòstic, però potser molts casos detectats amb aquesta mesura potser són casos tan poc agressius que ni necessitarien tractament. És una cosa que sabem. No tots els casos de càncer de pròstata diagnosticats en persones grans potser necessitarien tractament perquè ni portarien a l'evolució de la malaltia ni a matar el pacient. Depèn dels casos i depèn de cada situació. Per això, alguns programes de detecció precoç no s'ha vist clarament la seva utilitat en quant que això hagi salvat més vides, sinó moltes vegades aquests programes de detecció precoç el que fan és simplement avançar uns anys la detecció de tumors que potser ja apareixerien més tard. Encara és més discutible, i això és una cosa que s'està estudiant en aquests moments, i això fa que en algunes àrees del nostre entorn es faci servir més o no, és el programa de detecció de càncer colorectal. Per això s'està avisant a la gent també per fer determinacions de sang oculta amb la femta, perquè això pot ser un signe precoç de lesions malignes o premalignes.
Doctor Sanz, ens queden només 2 minuts i hem de parlar també del càncer en el tercer món.
Sí, val la pena que parlem d'això perquè si és molt important, diguem-ne, la prevenció del càncer a nivell general, en el tercer món té un caire una miqueta més especial. Perquè és cert que el càncer no és un problema de salut principal al tercer món, no ho és, perquè n'hi ha problemes encara més importants. La fam, les malalties infeccioses, la sida, la tuberculosi i la malària, tota una sèrie de condicions que encara hem de solucionar. Però sí que és cert que conforme augmenten la qualitat de vida i intentem arreglar tots aquests problemes que en el tercer món augmenta l'esperança de vida de les poblacions, som capaços de controlar millor les malalties infeccioses i d'altres condicions en aquestes zones, sí que hi haurà un augment exponencial dels casos de càncer. Per això és molt important en el tercer món també fer mesures preventives, sobretot del que són condicions infeccioses que predisposen al càncer. És important perquè si fer aquest control ens permetrà prevenir milions i milions de tumors que si no prenem aquestes mesures es podrien produir en aquestes àrees, no? També és important perquè és realment un problema de salut que s'hi podríem trobar en molts anys que es convertís com en un tsunami, no? Que vingués tota una onada de casos diagnosticats que potser no tindríem mitjans per tractar-los.
Doctor Xavier Sanz, moltíssimes gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies.
Fins la propera. Fins aquí l'edició del Persona i Vida d'avui dijous, que acabeu de passar una molt bona tarda. Tornem el dimecres vinent a partir de les 6 a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Que vagi molt bé.